Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? La primera promoció de graduats en intel·ligència artificial ja és aquí. Noranta nois i noies de la UAB i la UPC ja han acabat els seus estudis i el més important, oients, les empreses ja se'l rifen. Literalment, els han anat a buscar abans d'acabar els estudis. Això vol dir dues coses. Primera, que la universitat ha sabut anticipar-se a una necessitat real del mercat. I la segona, que quan diem que apareixen noves professions és per la posada en marxa d'estudis com aquests, que fa uns anys ningú se'ls podia imaginar. Això sí, només 3 de cada 10 llicenciats són noies, per tant, cal seguir insistint, calen més dones TIC i ara haurem de dir calen també més dones IA, i aquests 90 nois i noies doncs, són protagonistes d'una generació històrica, podem dir, són pioners i estan obrint camí. Per això també tenen una gran responsabilitat, han de demostrar el que molts experts ens diuen al programa, la IA no és ni bona ni dolenta, depèn de l'ús que en fem d'ella. Per tant, enhorabona des del Revolució a aquests 90 pioners i tant de bo que vindran al programa, que vindran al programa, tant de bo facin una gran feina, una feina que sigui ètica, sobretot honesta i molt útil per tota la societat. I avui, oients, tenim a punt un programa que no us podeu perdre, la masterclass del gran Santiago Niño Becerra, que us aviso que avui ve amb un parell de queixes i novetats. També parlarem d'un laboratori molt potent per a les startups de Barcelona. També explicarem sobre robots humanoides i de molts altres tipus i els 40 anys d'un gegant tecnològic mundial a Catalunya. Com sempre, ja sabeu que sempre ens trobeu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, la ràdio pública, i volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Què tal, família? Soc l'Edu Esteve i jo només us vull dir una cosa. Moltíssimes, moltíssimes felicitats. Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Així que llarga vida al programa, moltes felicitats Xantal i a tot l'equip i a per 10 anys més. Una abraçada.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
Ara que parlarem d'economia, us vull recordar que si no vau poder sentir-lo, recupereu el debat que vam tenir la setmana passada sobre el fenomen OnlyFans, amb el testimoni inclòs d'una noia que hi ven vídeos seus. Jo he relacionat amb l'economia perquè OnlyFans mou una quantitat astronòmica de diners, més de 7.000 milions de dòlars cada any. I avui obrim programa amb la versió premium de la masterclass econòmica de Santiago Niño Becerra. Què tal? Com estàs, Santiago?
Molt bé. Si em permet, Xantal, fer un petit comentari al començament, sobre el començament que has fet el programa, d'aquests desgraduades i graduats, aquests 90 nois i noies que s'han graduat en intel·ligència artificial. A mi m'agradaria saber, d'aquí a 3 anys, quantes noies i quantes nois d'aquests 90 continuen a Espanya.
Ah, que molta gent, el talent se'n va fora, El talent se'n va fora. Mira, ja saps que aquest any nosaltres al novembre marxarem a Silicon Valley a entrevistar molts catalans que estan treballant a grans empreses tecnològiques, Santiago, per celebrar aquestes 10 temporades, i jo espero per això que es quedin aquí, no?, aquests pioners de la intel·ligència artificial. S'han de quedar, però bé, ja saps que a l'estranger i, per exemple, a Estats Units o Silicon Valley, els sous són molt més alts i a vegades amb la xifra econòmica no es pot competir, no, Santiago?
No, és que no és només el salari. O sigui, el salari, evidentment, és una cosa, però hi ha dues coses més. Primer, que a fora tenen unes possibilitats de recerca i uns mitjans que aquí pràcticament no existeixen. I, en segon lloc, la projecció professional que tenen. Jo sé, alumnes meus han marxat a fora i no pensen tornar, sobretot per la projecció professional. És a dir, a fora, aquí, Alemanya, Anglaterra, Suècia, Noruega, tenim una projecció professional que a Espanya no tenim. A Espanya ens trobem estancats. Clar, i competir amb això és impossible, Chantal, impossible.
Bé, comencem a parlar de temes preu de pisos. Entrem en matèria, una notícia que, si em permet, sempre increïble. Els preus dels pisos continuen pujant a l'estat espanyol. El doble que Europa, atenció, titular. A l'estat espanyol, el doble que Europa. L'altre dia en parlaves també a les xarxes. Santiago, tens claríssim quan baixaran els preus? Quan?
Bueno, jo crec que baixar no ho sé. Bueno, baixar en termes reals sí baixaran, perquè evidentment la inflació no es quedarà a zero, però jo crec que deixaran de pujar quan pura i simplement la classe mitjana no pugui pagar més. És a dir, pagar, vull dir, pagar, tenir capacitat d'endeutament, increment salarial, és a dir, un paquet que no els hi permeti pagar més. Quan s'arribi a aquest moment, aquesta vivenda orientada a la classe mitjana deixarà de pujar. Una altra cosa és la vivenda de luxe. La vivenda de luxe, com tu saps, es mou en un altre nivell. Però jo crec que és el límit natural. La capacitat de pagament, i aquí fico tot, la capacitat de pagament d'aquesta classe mitjana.
En el cas de Barcelona, expliquem, el preu mitjà de l'habitatge usat a Barcelona es va situar en 4.895 euros per metre quadrat al maig del 2025. Aquesta xifra suposa un increment mensual del 0,4 i un augment interanual del 10,8, no? Què diries als oients davant d'aquestes dades?
Bueno, que és que... A veure, si hem arribat a aquesta situació, no nosaltres, Espanya en general, si Espanya, Catalunya, Barcelona, ha arribat a aquesta situació, és perquè d'alguna manera s'ha volgut arribar a aquesta situació. És a dir, des de l'any 1950, 55, fixa't si han passat governs, tot el franquisme, la transició, és a dir, governs de tots els colors han passat per aquests 70 anys. És a dir, s'ha orientat la vivenda cap a la propietat, per una banda, i en segon lloc cap a l'especulació. És a dir, Espanya no ha desenvolupat una política de vivenda com ha fet Àustria o com ha fet els Països Baixos, de vivenda social de lloguer. Torno a dir, vivenda social de lloguer. A Espanya sí que és veritat, sobretot durant el franquisme, es va construir molta vivenda de protecció oficial, que seria l'equivalent. El que passa és que era de venda i, en segon lloc, amb una protecció de molt pocs anys, entre 10 i 15. Llavors, aquesta vivenda, una vegada s'ha acabat la protecció, es va ficar a dins del mercat especulatiu. Llavors, ara ens hem trobat en una situació en la que manca oferta, hi ha un excés de demanda i, evidentment, hi ha un desequilibri de preus absolutament brutal. Clar, és a dir, qui està comprant pisos, vivendes en general? Deixant de banda els rics, És a dir, els rics, evidentment, torno a dir, van per altra banda. Qui està comprant vivenda? En primer lloc, està comprant vivenda fons d'inversió, grans o petits i inversors en general, i per altra banda, una categoria que ja fa un temps que ha aparegut al mercat, que als Estats Units es diu FOMO, F-O-M-O. Vol dir Fear of Missing Out, és a dir, por a quedar-se fora. És a dir, hi ha gent que s'està entrampant, s'està ficant, s'està ofegant amb crèdits i en demanar diners per poder comprar una vivenda, perquè s'ha entrat en la dinàmica de que s'està convençut, o aquestes persones estan convençudes, que l'any vinent serà encara més car, i el següent encara més. i el següent encara més. És a dir, que encara que ara, i perdona l'expressió, estiguis absolutament putejat per poder pagar aquesta vivenda, és a dir, d'aquí a un temps serà absolutament inaccessible. Llavors tenen por de quedar-se fora.
Clar. Molt bé, més temes amb Santiago Niño Becerra. Canviem de tema, perquè l'altre dia plantejaves una reflexió, Santiago, interessant. Deies que un avió de combat Eurofighter val entre 60 i 120 milions d'euros, oients, segons el model, i que això vol dir que equival entre 1.000 i 2.000 cotxes, per exemple, de la marca Volkswagen, o podria ser una altra, no? I tu deies una cosa en relació del PIB. Quina? Quina deies?
Bueno, jo el que deia és que ara, des de fa 2-3 anys, sí, hem entrat en una dinàmica en la que fabricar armament bueno, és una via per generar producte interior brut i per créixer. I feia la comparació aquesta perquè la indústria de l'automòbil en general, no només a Espanya, a Europa, en general, està en crisi. La indústria de l'automòbil està en crisi. Llavors, jo vaig fer aquesta comparació...
Està en crisi perquè també té molta competència dels automòbils xinesos, per exemple, eh?
Sí, però també a Xina estan fent fallida moltes empreses. És a dir, el problema de la indústria de l'automòbil central és que l'oferta és més gran que la demanda. I a sobre hi ha totes aquestes regulacions, transicions al cotxe elèctric, etc etc, que evidentment fa que, per una banda, els possibles compradors estiguin una mica desorientats i, per altra banda, evidentment, també els preus estan pujant. Bueno, en definitiva, jo la comparativa que feia i em va sortir, pues, bueno, pues, no sé, per casualitat. Jo vaig veure que un avió Eurofighter, que és un avió bastant avançat, sí, té, com tu has comentat, un preu entre 60 i 120 milions d'euros en funció de la configuració que tingui aquest avió. Vale. Llavors, aquest avió, el preu d'aquest avió equival a que Volkswagen vengui entre 1.200 i 2.100 i pico Volkswagen Golf GTI. Llavors, en termes de PIB, atenció ara, eh? En termes de PIB, per un país, és igual vendre un Eurofighter que vendre un número de Volkswagen Golf GTI. Ara em diràs, home, Santiago, però no és el mateix, perquè un cotxe és un article de pau i és un article, bueno, que és útil per a les persones en general, les famílies, es poden desplaçar, es pot transportar un equipatge, i un avió Eurofighter té un fin molt concret. Sí, sí, no, amb tot això estic d'acord, Chantal. El que passa és que torno a dir, en termes de PIB, en termes de producte interior brut, en termes de valor de la producció, equival exactament el mateix. I si la indústria de l'automòbil...
Ja, vols dir que, a veure, que el total del PIB, perquè ho expliquem fàcil als oients, el total del PIB no se'n ressent. En realitat no importa quina indústria mogui els diners, home, però preferim que sigui una altra indústria que la indústria, en aquest cas, d'armament, no? Perquè hi ha molta, sí, despesa en aquest sentit, no? Cada vegada més en el tema de l'armament, no? Ens preocupa una mica, Santiago.
Bueno, és que el tema de l'armament, Chantal, és una cosa que és molt fàcil. És a dir, per exemple, m'ho invento, eh? El govern belga fa una comanda, m'ho invento, eh? De 15 avions Eurofighter. Molt bé, el consorci Eurofighter fabrica els avions, el govern belga els rep, paga amb diner públic, evidentment, perquè paga l'Estat, compra l'Estat, i s'ha acabat la història. Llavors, perquè Volkswagen pugui vendre un GTI, un Golf GTI, primer li han de demanar, és a dir, ha d'haver una demanda, l'ha de fabricar, l'ha de vendre i ha de cobrar. És a dir, és molt més complicat, és a dir, és molt més fàcil, molt més operatiu vendre un Eurofighter que vendran 1000 i pico de Golf GTIs.
Uh-huh. Per acabar, una notícia que avui, bueno, que m'ha impactat, Santiago, i volia comentar amb tu. 1,7 milions de persones treballen menys hores, atenció, de les que voldrien, perquè ningú els ofereix una feina a temps complet. Atenció, oients, 1,7 milions de persones treballen menys hores de les que voldrien perquè ningú els ofereix una feina. Això és el 7,8% de la població activa. Et preocupa aquesta dada?
Això és molt preocupant, Chantal, per dos motius. És molt preocupant en general, és a dir, si això passara a Suïssa, seria exactament igual de preocupant. El problema, és a dir, gent que vol treballar més hores del que li contracten. Això, per exemple, al sector sanitari es dona molt això. Bueno, a lo que anàvem. El problema que té Espanya, afegit a aquest problema, és que la taxa d'activitat, és a dir, el rati entre la proporció entre persones entre 16 i 65 anys que volen treballar i persones totals entre 16 i 65 anys, a Espanya és baixíssima, és només el 59%. En el cas de Suïssa, que dèiem abans, és del 82%. És a dir, Espanya té una baixa taxa d'activitat, però per altra banda hi ha una sèrie de persones, en aquest cas, com tu has dit, 1,7 milions, que volen treballar més hores de les que li contracten. Clar, estem llançant per la finestra perquè l'economia espanyola els pot aprofitar una brutalitat d'hores de feina.
Ja, per tant, hi ha gent que busca feina i no en troba. I l'altra, per què hi ha tantes baixes laborals? Una queixa de molts empresaris. Moltes baixes laborals. Què està passant, Santiago?
Bueno, això de les baixes laborals sembla ser, jo no sóc un expert en el tema, però sembla ser que van per segments d'edat. És a dir, sembla ser que les persones més joves tenen més tendència que les persones més grans a agafar baixes. Torno a dir que això és molt qualitatiu i està bastant poc quantificat. Bueno, intervenen moltes coses, és a dir, però sembla ser que el tema mental, el tema és a dir, l'estat anímic influeix molt amb aquesta situació, moltíssim. I clar, això és complicat perquè està vinculat també a les expectatives que tingui dins de la feina una persona. I d'una forma tornem al començament. És a dir, recordem que d'Espanya ja han marxat 1 milió de persones a treballar fora.
Ja.
Llavors, això és molt, realment això és molt.
Ja. Un tema que parlarem de les baixes també i parlarem d'aquesta situació, no? I de la salut mental, perquè és un tema, jo crec que preocupa tant per una banda treballadors i l'altra empresaris, no? La gent. Què està passant, no? Vivim en un món digital on també es demana feina molt ràpida i hi ha dues parts, no? Si et sembla, aquest tema el tocarem també a la propera secció, et sembla, Santiago?
Sí, em sembla molt bé. Molt bé.
Santiago, com sempre, un plaer aquesta estona parlant d'economia. Gràcies i fins aviat. Una abraçada.
Molt bé, bona nit. Gràcies, Chantal.
Hola, sóc l'Albert Espinosa i volia enviar una abraçada molt gran a tothom que fa el Revolució 4.0. Jo crec que són 10 anys increïbles. Ara hem de fer 100 anys i un petó gegantí. Cuideu-vos molt.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.